Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Última secció del Sant Cugat a fons d'aquest dijous, l'Anella al dit, la secció de català que aquesta setmana la fem en companyia de la Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Mar.
Bon dia, Carme.
Acompanyada per l'Albert Masià, tècnic de normalització lingüística. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I avui celebràvem doncs, aquesta bona temperatura, aquest bon temps que ens està fent, no?
Doncs sí, ja ho comentàvem, no? Amb aquesta bogeria. Sort que avui no hem portat cap tirallonga d'aquelles de refranys que tenen a veure amb la meteorologia, perquè crec que ens els capgiraria tots amb la setmana aquesta que sembla que avui comença, meteorològicament parlant, vull dir, de bonança, i que s'estendrà, doncs, deies tu, fins diumenge.
Això diuen els especialistes en la matèria. Molt bé, doncs avui de què va el tema que tractarem?
Doncs mira, avui us portàvem, volíem parlar d'estrangerismes i com, de quina manera s'adapten els estrangerismes al català, no? I què entenem per un estrangerisme? De vegades confonem estrangerisme, manlleu, neologisme, de vegades queda una mica la diferència una mica difusa, llavors era, doncs bé, a veure si en traiem l'entrellat, no? I bé, paral·lelament, de vegades, per què ho comentàvem avui? Doncs perquè són paraules que poden presentar dificultats o dubtes, si més no, a l'hora de escriure-les, no? Podem dubtar. Em comentava l'Albert que avui se celebra justament que bé se celebra tal dia com avui, volia dir, l'any 66 es produïen uns fets que es van conèixer com la caputxinada. Això de caputxinada, no? Doncs podria ser una paraula que potser ens podria provocar algun dubte, no? Això de la caputxinada, Albert, ho vols explicar tu?
Sí, bé, a veure, potser tu, Carme, sí que saps de què estem parlant, no? Quan parlem això de la caputxinada, més o menys. Sí. I dius, per què hem agafat aquesta paraula? Doncs aquesta paraula l'hem agafat pel... Primer perquè, com deia la Mar, això va passar un 9 de març de l'any 66, un dia com avui, però l'any 66.
Ha plogut.
Aleshores, també un 9 de març, però de l'any 34, va néixer el primer cosmonauta de la història, Yuri Gagarin. I també el 9 de març del 94 moria a l'edat de 73 anys l'escriptor Charles Bukowski. I dius, i per què tenen a veure els caputxins o la caputxinada amb el Yuri Gagarin i el Charles Bukowski, més enllà que tenen alguna cosa a veure amb el 9 de març? Doncs bé, caputxins, evidentment en català s'escriu amb TX, i perquè la CH en català no funciona. En canvi, quan escrivim Charles Bukowski, Charles sí que ho escrivim amb CH. I Yuri Gagarin, el nom de Yuri, l'escrivim amb I llatina. En canvi, si aquest programa el féssim en castellà, o fóssim premsa escrita en castellà, Yuri Gagarin ho escriuríem igual, però Yuri ho escriuríem amb I grega. I sense anar més lluny, Gorbachev tota la vida es va escriure amb CH, però en català ho escriu amb TX com caputxinada o caputxí. Aleshores dius, aquí és quan sempre m'agrada treure a mi, els alumnes diuen, és que els catalans ho voleu fer diferent. No, no és que ho fem diferent.
No complica la vida.
No, exacte. És que la diferència, i això ho explicaré més endavant, és que mentre que Charles Bukowski, tant català com castellà, ho escriu amb CH, és perquè és un nom anglès i l'anglès és un alfabet com el nostre, Yuri Gagarin i Mikhail Gorbachev venen d'un alfabet que és diferent, que és el cirílic, i llavors penetren a la nostra llengua d'una manera diferent que no pas de l'anglès, que tenen els mateixos caràcters i, per tant, ho podem copiar directament.
Aquí està l'explicació.
Aquí està l'explicació, però i això ho explicarem una miqueta més allà. Però d'entrada no cal anar-nos a Yuri Gagarin ni Charles Bukowski, sinó amb paraules que són estrangeres i però que potser... Dius, això són paraules estrangeres, Marc? Quina, per exemple, alguna que... Jo crec que d'entrada...
No diries mai. Albert.
Albert és estranger?
Ara, aquí.
Sí. Què dius?
Sí, sí, em sembla que és germànic, és un nom germànic, diria.
Ah, exacte.
Diria.
Sí, sí.
I tots els acabats amb Bert, és a dir, Robert, Norbert... Tots aquests.
Ara ja lliga més, Quan has pensat en la terminació, Bert.
Sí. És com si em diguessis, Jordi és estranger, també. A veure, estudiem-ho.
L'origen, sí. En tot cas. Altres germanismes que tenim són espia, fang, guerra, potser amb aquest ja no ens sorprendria tant, lleig, sabó, Guillem, també és un altre nom propi, com dèiem d'Albert, són paraules que l'origen és de llengua alemanya. No vol dir que ara siguin estrangerismes, vol dir que en el seu origen, etimològicament, les hem incorporat d'aquestes altres llengües. Sí, estem parlant tota l'estona, perdó, potser val la pena aclarir-ho,
Ho aclarim,
d'incorporacions amb la llengua normal, habitual, d'acord, d'altres llengües, ja ho sabem tots, no?, que el català s'ha anat formant doncs, a partir del llatí, el llatí vulgar, el llatí que es parlava, no?, que parlaven els soldats a peu de carrer, no pas del llatí culte, i aquest llatí doncs, es va anar barrejant a cada zona, no?, on va anar arribant l'imperi romà, doncs aquí, doncs amb les llengües prèvies que hi havia, etc. Però clar, de fet, estem parlant d'un període molt, molt, molt llarg, de tot un procés evolutiu, i hi ha hagut, evidentment, influències d'altres llengües, d'altres imperis, contactes, influències, etc.
O sigui, la llengua és viva.
La llengua és viva, sí.
I ara ho ha estat i ho serà. Vull dir que...
I tant.
És a dir, clar, d'entrada, el més fàcil, i això passa avui en dia, quan una cultura té una realitat que és diferent a la de l'altra, doncs estem creant la paraula. Aleshores, nosaltres, doncs, quan aquesta realitat penetra la nostra cultura, doncs el més fàcil és incorporar la paraula directament de la cultura que ja la tenia present. I, per exemple, això és molt evident des del moment que es van descobrir les Amèriques, doncs es van penetrar moltes paraules que allí feien referència a una realitat que allí existia i aquí no. Em refereixo, per exemple, a lloro, huracà, patata, tomàquet o xocolata, tots ells, coses que allí existien i aquí no.
Clar.
Aleshores, aquí potser, què passa? Que ara com que la xocolata, els tomàquets ja els tenim tan nostres, d'entrada sembla que siguin paraules com molt nostrades, no? Però clar, originàriament feien referència a productes que aquí no en teníem, per tant, vam agafar la paraula d'allà. Després, evidentment, cada llengua li dona una seva pàtina de vernís propi i doncs potser l'adapta d'alguna manera, que això en parlarem més endavant. Però vull dir que doncs, paraules properes a aquestes... N'hi ha altres que són més evidents que ens han vingut de fora, per exemple, doncs, les que són d'origen àrab, no? Com el jub, el bercó, quan tenen aquesta al, no? Atzucac, albufera, per exemple...
El setrill m'agrada molt, no? Que és allà una paraula també que dius molt catalaneta, no?
Sí.
El setrill o la setrillera i resulta que ve de l'àrab, no?
Exacte.
O el xaloc, evidentment.
Jo crec que fins i tot, per exemple, aquesta xaloc o té una ressonància fonètica...
Sí.
Igual que l'alemany, tu has dit, no em sorprèn que sigui guerra, ja no entro pel caràcter que té.
No volia dir això.
Ja t'he entès, ja he fet la broma.
Per la força, no?
No em sorprèn que sigui una paraula germànica, clar. Doncs, per exemple, a mi xaloc sí que, si posats, i fins i tot em venen com reminiscències d'una música, potser doncs amb aquests aromes més...
De l'arem, tu ja t'hi veus, l'arem.
Pobre de mi.
El matalàs també té una sonoritat matalàs, no?
Atzar, atzucac... Aquestes també són molt...
Sí, tenen una sonoritat.
Molt clares, sí.
Sí.
Clar, després n'hi ha que són molt més evidents, quan ens referim, per exemple, aquestes que dèiem judo, samurai, kimono, tsunami, tempura, tot això està clar que ve del japonès, doncs, i és com una mica que fan referència a elements que aquí no tenim i que a l'hora de designar-los doncs, importem directament la paraula que fan servir ells. Però ens empeneten de molts costats, vull dir que n'hi ha més exemples, Marc.
Sí,
vull dir.
De més properes, com de França, no? De galicismes que en podríem dir, doncs tenim el consumer, el menú, el somier, el xalet, el xofer, que a més fixa't també en l'accentuació, també de vegades ens dona una explicació,
sí,
no? Quan
sí,
parlem d'anglicismes parlem del futbol i quan parlem de galicismes parlem del xofer. Són paraules agudes que molta gent tendeix a fer planes, i fa xofer o fa futbol, que encara se sent
però
sovint.
Suposo que és una mica per la proximitat del castellà, no?
També,
sí,
també, per això, i llavors el que et volia dir és que si prenem com a referència la llengua d'origen, que no és el castellà potser fet intermediari com a molt, doncs llavors ens adonem que té una lògica que aquestes paraules siguin agudes, que no és allò per portar la contra, cada vegada diuen, és que ho voleu fer diferent i ja ara la feu aguda una paraula que és plana. No, és que en origen ja era aguda, ja era aquesta la pronúncia, no?
Clar, i precisament, i ara aquí ja entrem una miqueta més al detall del punt que volíem fer avui, és, clar, aquí hem parlat paraules que ja es consideren pròpies del diccionari català i que són, diguéssim, formen part de l'ús habitual, que han perdut tota condició doncs, de connotació estrangera, però de vegades, quan tenim una paraula que era clar que no és nostra, per exemple, un topònim, la capital de Finlàndia, per exemple, clar, com l'hem de dir? Perquè segurament si tinguem aquí un finès, doncs potser ell ens dirà la pronúncia com que és la correcta. però normalment quan tu dius aquesta ciutat és molt difícil que en aquell moment just tinguis la persona allí que faci la pronúncia com la diuen allí. Aleshores, clar, aquí hi ha, com deia la Mar, una, segons la pronúncia que en fem, doncs vol dir que aquesta ja l'hem adaptat o no l'hem adaptat. Per exemple, a què m'estic referint? La capital de Finlàndia tothom sabem que és Helsinki. Aleshores, el tema és que porta un H i en català l'H no es llegeix aspirada. Uh-huh. Ho sabem, home, hivern, huracà... Aleshores, quan una paraula ens penetra d'una altra llengua, si en el primer moment en català tenim tendència a respectar la pronúncia original. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, l'arxipèlag aquell, perquè aquest sí que és paradisíac i de Hawaii, doncs s'escriu en bac i fem una caspirada, precisament per respectar doncs, la pronúncia original. I no crec que hi hagi cap voluntat d'acabar eliminant l'aspiració d'aquest H i de dir en algun moment Hawaii, no crec. Bé, però pot passar això.
Sí.
Aleshores, ho dic per què? Perquè precisament amb la capital de Finlàndia va haver-hi una voluntat, i quan dic una voluntat no em refereixo a col·lectiva, sinó de les institucions, és a dir, de l'institut, de dir no. Aquesta paraula sí que és, en origen és un topònim estranger, però ja la incorporem, li posem un accent obert i llavors hem de dir Helsinki. Però pel que sigui, per coses d'aquestes, a vegades l'institut fa una proposta, però qui té l'última paraula en la llengua, a vegades, no a vegades, la majoria de vegades, qui són? Els usuaris. I per circumstàncies que sigui, no ha calat aquesta proposta. I ara, doncs, l'institut, diguéssim que amb la nova gramàtica i ortografia, ha fet marxa enrere. I ara és Helsinki. És a dir...
Ha aspirat.
És a dir, ha fet un pas endavant, que en el fons és un pas enrere.
Uh-huh.
Jo crec que això, és, en el fons, és positiu perquè vol dir que l'acadèmia no és aliena a la gent.
Uh-huh. A la gent, Albert, i jo diria també als mitjans de comunicació, que al cap i a la fi són els que també condicionen l'ús que en fa la gent.
I això moltes vegades acostumem a tenir problemes i dubtes, molt amb els topònims.
Clar, i tant.
No, i per això doncs, sempre, doncs, si, tu que treballes als mitjans, hi ha el portal aquest de l'ESADI, que sempre, diguéssim, és una mica més, diguéssim, potser va a l'avantguàrdia, almenys pel que fa als mitjans de comunicació. Però fins i tot això no estem parlant ja d'un mitjà que no és normatiu, estem mitjant que la nova normativa, la gramàtica diu que hem de dir Helsinki. El mateix passa quan algú té una dificultat. Jo quan vaig entrar a treballar aquí a Sant Cugat, quan sortia que havíem de dir, com a sinònim de dificultat, d'obstacle, havíem de dir handicap. Aguda i amb l'H muda. Com és, però clar, dius, aquesta proposta té molts handicaps. Semblava, la gent quan deies això, dius, Albert, això no ho diu ningú.
Ja,
però ens diuen
la norma que... és aquesta.
Yeah. I, clar, nosaltres insistim, a l'aula, a classe, ensenyem les dues coses, és a dir, amb alumnes de nivells ja una mica avançats. És a dir, ensenyem que una cosa és el concepte de normatiu, és a dir, del que és legítim i correcte des d'un punt de vista de normativa, i l'altra cosa és el concepte d'adequació, que tu, evidentment, doncs, en un ambient relaxat, doncs, pots fer servir... el que tu creus que s'ha diu més per propòsit comunicatiu.
És a dir, aspirem l'H i li canviem l'accent.
Li canviem l'accent. Doncs és que això és el que ha acabat passant. És a dir, doncs no ha tingut èxit aquesta proposta i s'ha fet una marxa enrere. I a la nova normativa, doncs l'institut proposa una altra vegada que es torni a dir handicap amb la cara aspirada i amb accent. Això ha passat amb aquestes. Amb altres, no. Uh-huh. Per exemple, un esport que es juga amb la mà... i no és el bàsquet, exacte. Crec que aquí la gent, quan tu li expliques això de ara que s'ha de tornar a dir handicap i Helsinki, la gent diu, i handball, doncs no. Aquí ja no, Aquí hem de dir, a més té coherència, perquè deies amb el futbol o el béisbol, doncs és una paraula que és aguda, no és plana, perquè la gent també diu handball, i doncs aquí no, aquí sí que l'H d'aquesta no la podem aspirar, i les retransmissions que juga el Granollers o el Barça o això són de...
O el hockey.
Ah, que igual, ok.
Clar,
És a dir, que vull dir que, i en aquest sentit, doncs, i jo crec que en aquest cas potser té més sentit perquè aquí l'hoquei, aquí a Catalunya, i l'handbol també, però l'hoquei especialment, som un país o capdavanter en aquest esport. Vull dir, altres, per exemple, doncs no ho sé, No sé si som capdavanters amb hàndicaps o no, però...
Bueno,
però,
és qüestió d'estudiar-ho.
Jo el que volia també deixar clar, que a vegades potser els oients entren una mica en situació de pànic perquè diuen, bé, i ara què? No? I no sabrem mai què hem de fer, què hem de dir, com ho hem d'arreglar. Bé, hi ha eines, hi ha recursos, hi ha molta informació a la xarxa de fonts fidedignes que ens poden ajudar a resoldre. Com molt bé comentaves tu, Carme, tenim la pàgina web del És a dir, que ens pot resoldre molts casos de topònims, i de fet no oblidem mai que el diccionari és una molt bona eina de consulta. Llavors, paraules com per exemple leitmotiv o copyright o fondir o atrezzo, que són paraules clarament doncs, estrangerismes, si les busquem al diccionari ja hi trobarem una marca. És que el diccionari s'ha de fer, s'ha de saber fer servir, m'explico. Ens dona molta informació que de vegades obviem, anem directament a veure què significa això i ens saltem doncs, una categoria gramatical. Ens pot ser útil, no? Ja parlem un altre dia, si voleu, de si fem servir una proposició o no, en el cas d'un complement, no? De verbs transitius, etc. Ens dona informació sobre el gènere, no? I gràcies al diccionari podem tenir claríssim que és la xocolata i no pas el xocolata, com sento darrerament en algun anunci de ràdio que no comentaré, que em fa molta ràbia, sí. El xocolata orgànic, parlen, eh? I no, evidentment és una paraula femenina. Bé, en tot cas, només a mirar-ho al diccionari ja tens una informació. I també tens una marca que diu si aquella paraula és popular, és a dir, si en certs registres doncs convé no fer-la servir, o si és una incorporació estrangera. No?
L'origen.
Exacte. No tant l'etimologia, per això hi ha diccionaris específics, sinó el cas doncs, que sigui una paraula d'un altre idioma. En aquest cas, llavors, el que hem de fer és escriure-la en cursiva. D'acord? És important marcar en un text les paraules que no són pròpies de l'idioma, que estan incorporades, afegides, i que encara no han passat aquest procés de les paraules que dèiem al començament, com ara guerra, atzucac, etc. Totes aquestes paraules s'escriuen amb lletra rodona, diem, lletra normal, per entendre'ns, però les que venen d'un altre... Són incorporacions d'altres idiomes, les hem d'escriure en cursiva perquè quedin ben marcades. Llavors, vull insistir en el fet que tenim eines i recursos per poder resoldre tots els dubtes que puguin sorgir quan volem redactar o fins i tot oralment doncs hi ha un text, no?
Sí, de fet, a veure, aquest propòsit que comentaves ara o aquesta intencionalitat de marcar en cursiva un terme per donar a entendre que no és propi de la llengua, no és que l'estigues etiquetant, l'estigues connotant, és una mica a l'inrevés, és a dir, per exemple, si agafem per exemple el terme copyright, no? Clar, aquí hi ha una I grega que es llegeix com una I llatina. Aleshores, clar, si tu a classe, per exemple, saps que en català la I grega doncs només es fa servir per fer el so aquest d'enya, de castanya i tot això, si un alumne ho veu, si no està marcat en cursiva, llavors pot interpretar que aquesta és una paraula d'aquí pròpia, sí? I que, per tant, aquesta I fa una funció com una I normal. Aleshores, és una manera de donar a entendre, compte, aquesta paraula funciona, és correcta, l'has de fer servir, però està importada d'un altre idioma, aleshores té una manera d'escriure's que és diferent a la nostra. Per tant, es permet unes coses que aquí nosaltres no fem. Ara bé, dit això, també hi ha paraules que passen per aquesta cursiva i que després les incorporem. És a dir, clar, abans totes aquestes que hem dit de guerra, atzucac, clar, abans fins i tot només hi havia llenguatge oral, o s'escrivien...
No les escrivien
i escrivien cursiva. Quatre, o tres i l'astròleg, no? Sí, exacte.
Les gravaven.
Llavors, el que passa és que avui en dia doncs, hi ha paraules que passen per estadis, no? I el següent pas potser és alguna paraula, treure-li la cursiva i ja dius, molt bé, és estrangera, però ja l'hem adaptat.
L'hem incorporat.
I a vegades la incorpores amb la pronúncia, o la incorpores accentuant-la, o fent, i això són marques del teu idioma, llavors ja l'has fet pròpia teva. És com, per exemple, jo comparo una mica amb el menjar. És a dir, avui, per exemple, doncs a casa tothom estem farts de menjar, doncs, no sé, doncs pasta de mil maneres, menjar japonès, sushi, no sé, i segur que moltes altres, fins i tot empanades, que en català hem de dir crestes, no? D'altres països, no? Doncs és una mica el mateix, però estic segur que ningú fa la recepta originària del país, sinó que una miqueta amb els ingredients d'aquí fa com... Doncs és una mica el mateix. Aleshores, marketing originàriament és amb K, amb el seu idioma, però nosaltres ja li posem la Q i la U i li posem l'accent. Doncs, per tant, ja hem fet un pas més. Li hem tret la cursiva i li hem posat accent i l'hem canviat. Clar, això és el que deia la Mar. Això pot fer entrar en pànic algunes persones de dir, clar, és que amb aquest procés És a l'inrevés, és a dir, ho hem de mirar com que la llengua és un element viu i evoluciona. Igual que nosaltres, si mirem fotos de fa 20 anys, potser també ens horroritzem, no? O no
ens agraden mai,
no ens agraden mai.
Sempre pensem, millor ara.
Millor ara, home, i és una sort que pensem
tant,
això, no?
I tant.
Però vull dir que en el fons és el mateix, i nosaltres ens hem adaptat, doncs la llengua ho fa i no ens ha de sorprendre. I no es tracta de que ens equivoquem, sinó es tracta que reflectim que la llengua, la de qualsevol cultura, va evolucionant, i aquest és un procés normal, evolutiu, i que amb les noves novetats que vindran, doncs segur que sortiran noves paraules i s'aniran passant per aquests formats i maneres
sí,
de formació.
Sí, que en definitiva entren a formar part del corpus
les adoptem.
De la llengua. Ah, exacte.
Les adoptem,
i com
a directament.
Exacte, com a exemple de paraula adoptada, jo crec que hi ha una cançoneta
sí.
que és una paraula que tothom coneix
sí.
però que, i que queda molt clara que no és d'aquí, originàriament.
Un chien, un homme barbu qui gesticule et crie au bout de la rue. Qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là ? Se demandent les passants babos. Le chien ne le regarde pas. Dans l'autre bout de la rue, une jeune fille sans hippote pousse un faible soupir. Avec un geste enfamé, presque électrique, le chien clignote et le regarde fixement. Il n'y a pas de hasard. Il s'agit simplement de la grandeur de ce qui est petit.
Ei, convido un croissant, fem una bici suar. Si vols fer una fondue en un bon restaurant, saludarem el xef, brindarem amb xampany, menjarem petifurs, semblarem dos infants. Anirem als Melies en sessió Nobel Bach i veurem tots els films d'en Truffaut i d'en Godard. Cantaré Jacques Brel des de la Torre Eiffel, farem com l'Amelia en moto per París. Pujarem a la suite, untaré de foie gras, fem un quadre avantgarde amb paret de granac. Agafarem la roulotte, seguirem els del tour i ens pararem a Andorra a comprar-te un perfum.
La veritat és que no són pas francesos, són els amics de les arts amb aquest tema déjà vu, que, bueno, que està molt ben entrenat, no? I que ens va perfecte per al tema d'avui.
Exacte, i doncs, aquesta és la voluntat, no? Il·lustrar doncs, que bé, que de manera natural incorporem aquestes paraules i amb tota normalitat. És a dir, doncs, a vegades fem campanyes aquestes de Sant Cugat, terra d'acollida, doncs també podem fer-ho amb l'àmbit lingüístic. Però bé, havíem començat el programa, perquè si no ja ens despistem, fent referència als astronautes, al Gorbachev, tot això, no? I simplement per acabar, per què Yuri Gagarin en català va amb I llatina i en castellà no, i per què Gorbachev en català ho posem amb TX i no amb CH? A veure, són noms russos, per tant, amb el seu origen amb un alfabet diferent al nostre, i quan passa això hi ha dues opcions, és a dir, agafes, diguéssim, caràcters especials per transcriure el que es diu com a transliteració, és a dir, fa servir uns diferents signes que s'adapten una mica al so aquell, però que no són propis del teu idioma, i que això a vegades es fa, per exemple, és els noms aquests serbocroats, l'altre dia que parlàvem de la cançó, que porten una C amb una mena d'accent a dalt, que fer un so com aquest x. Però clar, això no és propi del nostre idioma. Aleshores, si tu li dones a algú que no té aquestes nocions, no t'ho sabrà llegir. Aleshores, això potser seria més correcte si tots parléssim molts idiomes, però no és pràctic, no és àgil, perquè tu dius un terme, o per exemple aquesta O que a vegades està com que fan els nòrdics, no? Que està com que té al mig com una ratlla,
sí.
O que té, dius, això no ho sé pronunciar, allò. Aleshores, si et posen aquest caràcter, que segurament és el que toca, tu no ho entens. Aleshores, què passa? La funció que s'ha acabat fent com amb noms estrangers d'un alfabet diferent és el que es diu la transcripció gràfica, que és amb la teva llengua, amb les lletres de la teva pròpia llengua, fas el mateix so que fa la teva llengua per adaptar-t'hi. Aleshores, clar, com que en català cotxe no s'escriu amb CH, sinó que s'escriu amb TX, si Gorbachev hem de fer aquest mateix so, sí? Aquest so africat, explosiu, doncs llavors poses la TX, i per això el castellà, com que no té la TX, fa la CH, ho posa la CH. I Yuri el mateix, Yuri, necessitem aquí una I consonàntica, doncs en català ho fem com a iogurt, com a llarda, amb una I llatina a principi de paraula. És aquesta. I no és que els catalans vulguin ser diferents, és que catalans, castellans ho fem igual, però cadascú amb els elements propis del seu idioma.
Clar. Està molt clar. I per tancar l'espai, avui una recomanació, un recordatori...
Sí, us volíem parlar una miqueta de l'agenda que tenim prevista al Servei Local de Català. Aquest trimestre, la veritat és que és força potent en aquest sentit. Bé, jo crec que com sempre, al final,
sí,
cada trimestre dic el mateix.
No desmereix els anteriors.
No, i, en tot cas, m'agradaria recordar-vos a tots plegats que el cap de setmana de la setmana que ve, aquest no l'altre, tenim dues activitats, totes dues molt importants i molt engrescadores, trobo jo. Deixeu-me que us parli primer del 21 de març, que celebrem el Dia Internacional de la Poesia, i per commemorar aquest dia el que fem és un acte el dia 19, una festa de la primavera que fan a Valldorets, i una trobada d'entitats. La lliguem i fem una lectura de poemes, una selecció de poemes de l'Antònia Vicens, que ha estat la poeta que ha triat aquest any l'Institut de les Lletres Catalanes per elaborar el poema que commemora aquest any 2017 el Dia Mundial de la Poesia. Llavors, el dia 19 de març, Sant Josep, diumenge, us convido tots a les 12 al Casal Cultural de Valldorets, al costat de l'estació, per assistir a aquesta lectura de poemes, a més amenitzat amb música de l'Escola de Música de Valldorets. I bé, hi haurà també el Francesc Orella, l'actor, que ens acompanyarà també aquest dia a recitar un dels poemes. Penso que és que pot ser un dia, una jornada molt maca, a més hi ha tallers infantils, etc. I el dia abans, dissabte, 18 de març, aquest dissabte no l'altre, fem la que ja comença a ser tradicional trobada d'alumnes de català de tot Sant Cugat, no només alumnes de català del Servei Local de Català, del Consorci per la Normalització Lingüística, sinó també de l'Ateneu Sant Cugatenc, de Càritas, de Creu Roja, de totes les entitats de la ciutat que dediquen esforços a ensenyar el català, doncs volen fer o volem fer un reconeixement a tots aquests alumnes. Llavors muntem una trobada al claustre,
un espai ara ho pensava.
Fantàstic, serà a les 11 del matí, hi haurà una presentació de la regidora tinenta d'alcaldia, Susana Pellicer, i a continuació hi haurà un taller de gegants, coneixerem els gegants a prop, qui s'hi atreveixi fins i tot potser...
Els podrà carregar?
Sí, ho intentarem.
Que no ens passi res.
I què més? Hi haurà també una activitat muntada per tot jugar, de molt, molt dinàmica de joc, un piscolabis, danses tradicionals... Bé, m'agradaria molt que vinguéssiu el 18 de març a les 11 al claustre del monestir.
Doncs dues propostes, dues invitacions que serveixen per tancar el Sant Cugat a Fons d'avui. Agraïm a la Mar i també a l'Albert, avui a la secció de l'Anell al Dit. Els trobarem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Moltes gràcies, Carme, igualment.
Igualment,
gràcies.
Carme.
I tanquem el Sant Cugat a Fons. Demà tornem, tancarem la setmana, en aquest cas a partir de les 9 del matí, un nou Sant Cugat a Fons. Gràcies a tots i passeu un molt bon dia.